Bon dia a tothom, són les 8. Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de dissabte, dia 29 d'octubre del 2022. Ens falta encara un quart d'hora, mal comptat, perquè comenci a sortir el sol per l'horitzó de Cadaqués en un dia que no tindrem la posta fins poc abans de les 7 de la tarda al canal, a l'altra punta de Catalunya. Aprofiteu específicament aquesta hora de posta perquè demà ja s'haurà esfumat. Aquesta matinada entrem en horari d'hivern, això vol dir que a les 3 tornaran a ser les 2 i, per tant, a partir de demà diumenge i tota la setmana que ve i durant uns mesos, abans de les 6 de la tarda ja serà fosc. Anem-nos preparant. Un cap de setmana, que per cert no és cap de setmana, és un pont, com una casa de pagès, com una casa rural, pràcticament, que és el que molts esteu visitant o que anireu a visitar aquest matí. Pont de Tots Sants, una castanyada de temperatures de platja. Avui, demà, tot i que ja es començarà a intuir que comença a tornar a la tardor, encara farà calor. I això ha fet... De seguida us explicarem que l'ocupació turística en zones de costa hagi estat molt, molt bona, més enllà de les que ja són habituals per aquesta època. Avui, per cert, que compta amb el trànsit de nou, perquè ahir al vespre l'operació sortida ja va ser delicada, amb problemes a molts llocs, en alguns moments acumulats de fins a 50 quilòmetres de cua, i això que només va sortir de l'àrea metropolitana de Barcelona un terç dels cotxes previstos, només un terç. Això vol dir que, en fi, queden centenars de milers de cotxes per sortir d'aquesta àrea metropolitana aquest matí. Ja ens podem anar calçant amb les possibles cues que hi hagin. Un cap de setmana que, evidentment, ben marcat per tot el que implica aquest pont de Tots Sants, per la celebració de la castanyada, de forma molt massiva també el Halloween, de les insuficiències econòmiques amb què hi arriba molta gent al país, però també és un cap de setmana en què hem anat mirant de reull el sempre imprevisible Elon Musk, l'excèntric milionari propietari de Tesla, de SpaceX i d'unes quantes grans empreses més de nivell internacional, té ja sota control la xarxa social Twitter. Dijous a la nit es va confirmar la compra, ahir van ser ja les primeres hores d'Elon Musk com a nou amo de Twitter, però hi ha moltes preguntes al damunt de la taula. Per una banda, sobre com de laxa serà ara la nova política de filtre dels missatges dels usuaris. Fins ara l'empresa havia anat tendint a posar molt l'accent en vetar, per exemple, fake news, en aturar missatges d'odi, a tancar els comptes amb facilitat de qui els promoguessin, i amb l'entrada d'Elon Musk, que ha anat defensant que no hi ha d'haver-hi massa filtres ni depuració en el que s'hi digui a la xarxa social, això està realment en dubte. I es pot donar el cas que gent com l'expresident dels Estats Units, Donald Trump, recuperin els perfils que li van ser vetats en el seu dia des d'on puguin escampar els missatges que vulguin. És un debat extraordinari, aquest, el d'on es posa el límit. En una banda, la llibertat d'opinió amplíssima, màxima, que pot tenir una democràcia, i de l'altra, la responsabilitat de controlar el que es diu i com es diu. I que s'ha demostrat que en alguns camps ha estat no només nociu, que això és molt difícil de calcular fins a quin punt els missatges d'aquest tipus han permès una certa degradació social, sinó que es pot comprovar que ha estat perillosíssim en alguns àmbits. Fa gairebé 2 anys i tenim un exemple. Va ser emparant-se en les fake news, en les notícies falses de l'entorn de Donald Trump sobre les eleccions dels Estats Units, que una generació de seguidors del president van assaltar el Capitoli. Va ser el 6 de gener del 2021. Van morir gent allà. En un dia que, malgrat el drama, podria haver estat un autèntic malson per la història dels Estats Units si hagués hagut pràcticament una mena de cop d'estat. O sense anar més lluny, ahir mateix va ser un negacionista de les vacunes, un negacionista de la victòria electoral de Joe Biden, de 42 anys, qui va assaltar ahir la casa de Nancy Pelosi, ni més ni menys que la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units. Va entrar-hi sol, armat amb un martell, amb la intenció d'agredir-la. No la va trobar i va acabar fenint el marit de Nancy Pelosi, que té 82 anys, però, i que ha acabat a l'hospital. Però el verí és el missatge, la notícia falsa, la conspiració, la conspiranoia que s'extén també a través de les xarxes socials. Elon Musk s'haurà de pensar bé. Si amb una eina tan poderosa com és Twitter, vol ser part del problema o part de la solució. Passen 5 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.
I a les 8 i 5 minuts, a aquesta hora del matí, la Clara Molins a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents aquest matí, Clara?
Pendents aquest matí de les carreteres i possibles cues en el segon dia d'operació sortida pel pont de Tots Sants. Fins les 3 de la tarda sortiran de l'àrea metropolitana la majoria de cotxes, 285.000. Ahir ho van fer el 40% dels previstos, però ja hi va haver retencions importants, sobretot a la P7, amb 50 quilòmetres de cues en diferents punts.
Tot plegat marcat en un pont de Tots Sants, que ve definit per les altíssimes temperatures que han allargat, per cert, l'ocupació turística a les zones de costa. Els hotels de la Costa Daurada estan al 70% de reserves i a la Costa Brava s'arribarà al 90% a la zona centre. Mentrestant, un informe alerta que les platges metropolitanes perdran 20 metres de costa en 30 anys.
Foc creuat entre el PSOE i el PP, que s'acusen mútuament de dinamitar el pacte per la renovació del Consell General del Poder Judicial, deixant-lo al límit del col·lapse. El govern espanyol culpa Feijóo per deixar-se endur per l'ultradreta, mentre el PP acusa la Moncloa de continuar negociant amb els independentistes la rebaixa de la sedició.
Pendents també dels moviments d'Elon Musk, en les primeres hores després de comprar Twitter, el magnat va anunciar ahir que impulsarà un consell de moderació de continguts que inclourà punts de vista molt diversos. És l'òrgan que vol instaurar per decidir si es reincorporen comptes suspesos a la xarxa social, com podria ser el de Donald Trump.
I ha mort als 87 anys Jerry Lee Lewis, una de les grans llegendes del rock and roll. El pianista i cantant nord-americà va ser un dels pioners del gènere a la dècada dels 50. Va saltar a la fama amb només 21 anys després de gravar una sessió improvisada amb Elvis Presley, Carl Perkins i Johnny Cash.
Als esports, el Barça torna a centrar-se a la Lliga després de l'eliminació a la Champions i visita el València aquesta nit a partir de les 9, amb la necessitat de guanyar per posar pressió al Madrid, que és el líder. La jornada la va estrenar ahir la nit l'Espanyol, amb un empat a 1 al camp del Mallorca, que el deixa de moment 13, 2 punts per sobre del descens.
I pel que fa al temps, la temperatura anirà baixant durant el cap de setmana, però al centre del dia encara farà calor per l'època, tot plegat amb un cel enterbolit i mala visibilitat en molts casos.
Ara són les 8 i 7 minuts. I el que us dèiem, el pont de Tots Sants que arrenca amb col·lapse a les carreteres i alta ocupació a la costa. Haurem d'estar atents, haurem de veure aquest matí com es completa aquesta operació sortida del trànsit, tenint en compte que ahir es van registrar fins a 50 quilòmetres de cua combinats en diversos moments del vespre, en els diversos punts de les carreteres catalanes, i només va marxar de l'àrea metropolitana un 40% dels cotxes previstos. Això vol dir que, si es compleixen les previsions, l'altre 60% encara ha de sortir aquest matí. 285.000 vehicles, segons les previsions del Servei Català de Trànsit. Haurem de veure què és el que succeeix en aquest matí de també operació sortida del pont de Tots Sants. El cas és que la P7 va acumular 7 quilòmetres de retencions en sentit nord a l'altura del Mollet del Vallès per un accident en què es van veure implicats 5 vehicles, en sentit sud 8 quilòmetres més a Sant Cugat, 9 a Castellví de Rosanes. Avui Trànsit ha de repetir les mesures per minimitzar les congestions, com per exemple els carrils addicionals, ho explicava el director general del servei, Ramon Lamiel, al Món RAC1.
Hi ha el quart carril pensat des de Llinars, en aquest cas al nord de la P7, al nord de la Roca, des de Llinars fins a Montornès, i el carril addicional al sud, des de Vilafranca fins al Papiol. I aquesta és una mesura que pensem que pot ajudar a drenar tot el trànsit d'AP7, que entenem que pot ser important.
També estarà restringida la circulació pels vehicles pesants que hauran d'anar pel carril de la dreta, una velocitat màxima de 80 per hora. A P7 al marge, que és el que havíem repassat fins ara, ahir la cua més llarga es va veure a la 2, més de 15 quilòmetres en direcció Lleida, a l'altura d'Abrera, i a mesura que avançava la tarda hi havia problemes que s'anaven desplaçant en altres carreteres, les de muntanya, la C-55, la C-16, la C-14, la C-17. Però és que, a més a més, hi havia un embús important sortint de Barcelona, a la Rodalia. Hi va haver retencions de fins a 10 quilòmetres en direcció al Nus de la Trinitat per un accident a Esplugues. La Ronda i el Litoral va tenir aturades en tots dos sentits de la marxa. En fi, una operació sortida delicada, la d'ahir d'aquest pont de Tots Sants. Avui es reactiva. A l'entorn de les 11 del matí es preveu que siguin les hores més complicades i acabarà a les 2 de la tarda. En parlarem també en temps de tertúlia amb Ramon Lamiel. Tot això en un pont de Tots Sants marcat per una alta ocupació hotelera i de, en fi, des d'aquest punt de vista turística per aquest pont de Tots Sants. És veritat que especialment en les zones de muntanya, però molt curiosament també, i això és específic d'aquest any, a les zones de costa. Les altes temperatures han allargat aquest any la campanya turística en aquestes zones de platja. Per exemple, a la Costa Daurada, l'ocupació per aquests 4 dies de pont arriba al 70%. Tarragona, Esteve Giral, bon dia.
Bon dia, sobretot pels hotels, però també pels apartaments i pels càmpings, que faci tan bon temps, gairebé d'estiu a les portes del novembre, és de fet un regal. L'ocupació s'enfilarà fins al 70% aquest pont de Tots Sants i més hotels s'han animat a obrir portes. La tradicional temporada turística, que abans acabava al setembre a la Costa Daurada, s'allarga cada cop més. Berta Cabrera, presidenta de la Federació Empresarial d'Hostaleria i Turisme de la demarcació de Tarragona.
I acompanyats d'aquest clima, que no podem obviar, és evident, és un element tractor i un element importantíssim pel client que ens visita, fa doncs que puguem allargar i que cada vegada doncs puguem parlar. De fet, ja no ens agrada a nosaltres parlar de temporada, sinó parlar d'any turístic.
El sector parla d'un any turístic espectacular, tot i que els costos disparats redueixen ara els marges de benefici. Entre els deures pendents, recuperar part del turisme estranger, sobretot el britànic, que ha punxat, i buscar nous clients i mercats internacionals amb el turisme rus, que ha desaparegut del mapa per culpa de la guerra.
Això pel que fa, gràcies, Esteve, a la Costa Daurada. A la Costa Brava, aquests dies, atenció que es pot arribar al 90% d'ocupació a la zona centre. Anem cap allà, Girona. Bàrbara Julve, bon dia.
Bon dia. L'ocupació es mantindrà al 90% fins dilluns. De cara a dimarts està previst que baixi al 60%, és el dia de retorn a casa. Bàsicament es tracta de persones de segona residència, però també turistes, especialment francesos. Judit Llobarol, gerent de la Unió d'Empresaris d'Hostaleria i Turisme de la Costa Brava Centre, explica a RAC1 que estan molt satisfets amb aquestes xifres similars a les de l'any passat.
En altres circumstàncies, que estem parlant d'un pont de l'1 de novembre i que hi hagi aquest percentatge d'ocupació, és molt bona senyal i estem molt contents d'això, que es pugui allargar molt més l'afluència de turistes i de segones residències a la zona.
El turisme rural arribarà entre el 80 i 90%, també és similar als càmpings, que assoliran el 80% d'ocupació aquests 4 dies.
Gràcies, Girona. Des de Girona, la Bàrbara Julve, tot plegat, com dèiem, és un pont de Tots Sants marcat per unes temperatures sorprenentment altes per aquesta època. Martí Oliveres, bon dia.
Bon dia.
Es veu el final d'aquesta calor d'estiu? En fi, que ens està... Sí. Ens està robant aquesta tardor?
Sí, es veu ja al final, serà just un banda més. Per tant, amb l'entrada al novembre començarà a normalitzar-se aquesta temperatura, ja se situarà el que toca per aquesta època de l'any de cara al dia 2, que és dimecres de la setmana que ve, i fins i tot en alguns moments, entre dijous i divendres de la setmana que ve, podríem tenir temperatures en alguns llocs per sota del que tocaria.
Carai.
Per tant, és una baixada important, progressiva, no serà un canvi brusc, sinó que demà perdrem els graus que perdem avui, anirem baixant. Avui ja no s'arribarà als 30 graus, portem molts dies superant el llindar dels 30 graus en alguns punts de l'interior del país. Avui ja ens quedarem al voltant dels 26, 28 a tot estirar. Demà més a prop dels 25 les màximes més altes i de mica en mica anirem perdent doncs aquests graus per encaminar-nos ja a un Tots Sants una mica més fresc. Això no treu que els migdies doncs a la Castanyada encara màniga curta en alguns llocs, eh?
Sobre això dèiem la setmana passada i debatíem sobre si podíem estar davant de l'octubre més càlid des que hi ha registres. ara que només falten dos dies per acabar, les xifres van en aquesta direcció?
Van molt probablement en aquesta direcció al conjunt del país. Hi haurà excepcions, evidentment, però tot apunta que tindrem l'octubre més càlid registrat a la història recent a Catalunya, per tant, temperatures molt per sobre de la mitjana, 2, 3, 4 graus en alguns observatoris, segurament a espera de confirmació oficial això dilluns 31 d'octubre podrem fer el balanç total d'aquest mes d'octubre, que ha destacat per una calor sostinguda, persistent, amb nits tropicals a la ciutat de Barcelona, com pràcticament mai s'havia vist aquest any, amb registres que han superat en molts casos els 25 graus en hores nocturnes. Pel que fa a la calor absoluta, l'octubre, recordem, no ha estat l'octubre més càlid en termes absoluts, perquè va fer més calor, per exemple, el 2011. El 2011 va ser quan vam tenir la temperatura màxima més alta per un mes d'octubre a Catalunya, 35 graus a les comarques gironines. Recordem que aquest 2022, a l'octubre, s'ha arribat a 32 al Baix Ebre, en el cas del Dover. Per tant, sí, anem camí d'aquest octubre històric i que també segueix la tendència dels últims mesos i dels últims anys.
Gràcies, Martí.
Fins ara.
Haurem de veure també en els pròxims dies, ens deia també fora d'antena el Martí, que d'aquí a molt pocs dies pot haver-hi una mica de pluja. És veritat que aquesta calor i aquesta ocupació alta a les comarques de Girona, especialment pel Pont de Tots Sants, arriba paradoxalment quan aquesta setmana hi ha 22 municipis de l'Alt Empordà que s'han sumat a la llista de les més de 300 poblacions que tenen restriccions de l'ús de l'aigua per culpa d'aquesta sequera intensa que hi ha al país. Aquesta situació d'alerta, o de prealerta, de fet, ja afecta un terç dels municipis catalans. La previsió és que el nombre de pobles afectats continuï fent-se gran si no plou aviat. Ara la falta d'aigua amenaça 23 municipis, en aquest cas de comarques del Berguedà, del Solsonès i del Ripollès, segons ha explicat el periòdico el cap del Departament de Gestió de Recursos Hídrics de l'Agència Catalana de l'Aigua, Enrique Velasco. El motiu és la situació crítica que viu la capçalera del Llobregat. L'ACA ha de prendre la decisió quan el Servei de Meteorologia de Catalunya actualitzi aquest proper mes de novembre l'índex de precipitació. Si la situació del riu no millora, entra en fase d'alerta i les restriccions també, per tant, afectaran 15.000 habitants més. Ara per ara, un dels sectors més perjudicats per aquesta sequera és el primari. Ha hagut de reduir el consum d'aigua per reg agrícola i pel bestiar a les explotacions ramaderes. I per això l'Institut de Recerca i Tecnologia Agroalimentàries adverteix als pagesos que el canvi climàtic els obligarà a canviar la manera com produeixen els aliments. I això inclou el reg, les zones on tenen els conreus o el tipus d'aliments. L'organisme avisa que els embassaments no podran cobrir la demanda d'aigua de reg dels pròxims anys. Eudald Martínez.
Sense anar més lluny, durant les onades de calor que hi ha hagut aquest any, la demanda d'aigua per conreus ha pujat un 25% respecte al que és habitual, segons dades de l'IRTA. Això ja ha obligat els productors d'algunes zones del país a restringir i disminuir les dotacions d'aigua. El delegat institucional de l'IRTA a les Terres de Lleida i Pirineu, Joan Girona, adverteix que aquesta serà la tendència habitual dels propers anys i que per això cal repensar els sistemes de producció.
No automàticament aquest canvi climàtic vol dir que ja no podrem fer el mateix que fèiem fins ara. El que no podrem fer és de la mateixa manera. Algo haurem de canviar, no? Haurem de ser més eficients amb l'aigua, haurem de la millor fer zones amb més ombres, o la manera de conduir-ho, la manera d'esporgar-ho i tot. Si ho fem com hem fet fins ara, evidentment, la situació és inviable. La situació és inviable.
Uns canvis que, segons Girona, més, han d'arribar aviat. Les previsions per l'any que ve, per exemple, no són gaire més optimistes que les d'aquest any.
Avui en parlarem, gràcies a Eudald, de tot plegat, de les restriccions d'aigua per la qüestió de la sequera, la situació actual en temps de tertúlia amb el director de l'Agència Catalana de l'Aigua, el senyor Samuel Reyes. Encara un apunt més, ara que parlàvem precisament d'aquesta bona temporada turística a la costa catalana, d'aquesta ocupació per el cap de setmana o pel pont de Tots Sants, molt preocupant també l'informe que feia ahir públic l'AMB, l'àrea metropolitana de Barcelona, que alerta que el litoral metropolità podria perdre fins a 20 metres de platja en els pròxims 30 anys per culpa del canvi climàtic. L'estudi explica que des del 2014 s'ha perdut una quarta part de superfície de platja en aquesta zona de la costa barcelonina i que 28 dels 30 metres de platja estan en regressió. Un dels punts més crítics ara mateix és la platja de les Roques de Montgat, al Maresme, que fa una dècada tenia més de 60 metres de sorra i que ara fins i tot ha perdut un tros del passeig marítim. O sigui, aquest estiu no hi havia platja. L'estudi apunta que frenar el retrocés amb aportacions de sorra ara mateix ja no és possible pels temporals i que calen propostes noves, com per exemple construir més espigons que divideixin el litoral. Passen ara 3 minuts d'un quart de 9. Doncs coincidint amb aquest pont i amb aquesta bona ocupació hotelera, hem de dir que els preus s'han suavitzat una mica. La inflació, i ho sabíem, va recular un 1 8,6% a l'octubre fins al 7,3%, encara és molt alt, però no tan lluny ja del màxim dels preus de l'IPC, que va ser el mes de juliol, que va ser un 11%. En tot cas, el motiu d'aquesta baixada és la caiguda dels preus de l'electricitat i del gas. Hem de recordar que és el tercer mes consecutiu, Montse Martí, que els preus baixen.
Sí, la inflació registra la dada més baixa de l'any després del gener, quan se situava a la ratlla del 6%. El descens d'un punt i mig d'aquest octubre no és gens comú. És una de les baixades mensuals més grans des de l'entrada de l'euro l'any 2002. Tot i això, els preus encara estan molt enfilats si es repassa la sèrie històrica. La dada de l'IPC l'ha publicat l'Institut d'Estadística Espanyol i es confirmarà d'aquí a 15 dies.
A tot això, l'economia espanyola no ens hem de fer, en fi, tampoc pensar que això anirà molt bé, perquè s'ha frenat el tercer trimestre. Només ha crescut dues dècimes. El Col·legi d'Economistes de Catalunya, de fet, és pessimista de cara als mesos que venen.
L'entitat catalana adverteix que s'ha iniciat un canvi de cicle. La patronal COE també coincideix amb aquest pronòstic i assegura que la desacceleració continuarà els pròxims mesos. Atribueix la frenada a l'economia, la baixada de les exportacions i a la inflació.
Preus que baixen, però que encara continuen, com dèiem, enfilats. De fet, ahir en vam tenir una mostra del que provoca aquesta crisi de preus. Ahir surtin els botiguers a protestar per l'augment del que costa l'energia. Diuen que els és molt difícil subsistir amb aquests preus. A Barcelona hi ha uns 150 comerços que ahir al migdia van fer una apagada total de la llum durant un quart d'hora. Diuen que estan en contra de les cordes i que la inflació els acabarà tombant en un dia o altre. En parlava la presidenta de l'Eix Comercial de Sants, les Corts Reyes de la Corte, a la CNN.
Evidentment que paria la viabilitat dels comerços. El comerç no pot pujar els preus dels seus serveis i dels seus productes de més o menys entre un 150 i un 300%, que és la pujada que hem tingut de tots els subministraments.
I en aquest cas encara vinculat amb... Hem de dir que 8 de cada 10 comerços d'aquest Eix Comercial de Sants les Corts van seguir aquesta aturada. Encara vinculat amb l'energia, també vam sentir Roger Torrent animant a accelerar la implantació de plantes d'energia renovable a Catalunya per poder ser productors en un escenari de crisi energètica. Va ser en un acte a Barcelona, al Tribunal La Vanguardia, on el conseller d'Empresa i de Treball va reclamar al govern espanyol més recursos dels fons europeus per SEAT.
Han de finançar adequadament els projectes que realment són tractors. Les empreses que ens han d'ajudar a fer el salt cap al nou paradigma del vehicle elèctric són les que són. I fonamentalment n'hi ha una de molt emblemàtica, que és SEAT, i per tant ha de poder tenir els recursos necessaris com per poder fer això.
9 minuts i arribarem a 8:45 del matí. I una de les notícies també de les últimes hores i del cap de setmana que marcarà també, sens dubte, l'actualitat dels pròxims temps és la incertesa, el dubte que genera des de que ha arrencat la nova era de la xarxa social Twitter. En les primeres hores d'Elon Musk, com a propietari, com a amo d'aquesta xarxa, es va confirmar la compra dijous, es plantegen grans interrogants, per exemple, com es gestionaran a partir d'ara els continguts. Quin filtre, si n'hi haurà, al voltant dels insults, dels missatges d'odi, de les fake news, si es toleraran aquestes notícies falses, si es reobriran els comptes que les promovien. En aquest sentit, el pas més significatiu seria tornar a veure si Donald Trump recupera el seu compte de Twitter. L'expresident dels Estats Units ja havia dit que estava content perquè Twitter torna a estar en mans de gent assenyada, quan es va anunciar la compra d'Elon Musk. Per tant, veurem què és el que passa. De moment no es confirma si recuperarà el perfil d'usuari. El cas és que Elon Musk ja ha començat a fer i a desfer. En les últimes hores hem anat mirant el seu compte de Twitter per veure què és el que deia. Per un costat, sabem que ha fet fora, despatxat alguns dels principals directius de la companyia i, de l'altra banda, ha anunciat... De moment no ha fet cap canvi directe sobre aquestes polítiques de la gestió dels continguts, però sí que ha anunciat un consell de moderació dels continguts. És un òrgan que a partir d'ara hauria de triar quins perfils suspesos es poden repescar, quin ha de ser el filtre de les publicacions, si s'ha de vetar o no les fake news, i qui decideix què és una fake news i què no. El formarien, aquest Consell de Moderació de Continguts, persones triades, ha dit, per el mateix Elon Musk, i segons va apuntar ell mateix en una piulada, comptarà amb punts de vista molt diversos. Un dels primers usuaris, però, tot i que Elon Musk deia que no és cosa seva, que ha recuperat el seu compte, és el raper Kanye West, que per cert havia estat suspès per fer proclames antisemites. Per descomptat, el fet que puguin canviar les polítiques de respecte de la companyia han encès moltes alarmes. La mateixa Comissió Europea va advertir via Twitter i fer un joc de paraules que a Europa l'ocell volarà segons les normes europees, remarcant que a Europa efectivament hi ha un registre, hi ha un control sobre, en fi, els missatges d'odi i sobre les fake news. El director de La Vanguardia, Jordi Juan, avui en parla de la nova propietat de Twitter. Diu en el seu bitllet de la pàgina 2 que la llibertat absoluta per insultar, mentir o difamar es pot carregar el ja deteriorat prestigi de la plataforma. El més normal i senzill, afegeix, seria que la xarxa mateixa marqués els seus límits. De fet, avui també hi ha un extens reportatge a l'Ara sobre Elon Musk i la seva compra de Twitter, on parla de tecnopopulisme. Per cert, una cosa molt curiosa del que ha passat a les últimes hores amb Twitter, i que també posa en dubte la credibilitat de la premsa, per altra banda, d'haver vist avui als diaris o a les televisions un parell d'homes davant de la seu de Twitter a San Francisco amb capses de cartró, i que tots els mitjans americans, els mitjans internacionals, diuen que són ex-treballadors de la companyia que havien estat, en fi, despatxats amb l'entrada de Donald Trump. Doncs bé, s'ha sabut en les últimes hores que no són treballadors de la companyia, ni havien estat despatxats, com tothom havia donat per fet, sinó que en realitat serien uns actors que han aconseguit, no sap amb quin propòsit, convertir la seva imatge en fake news. Un es feia dir Raúl Ligma i l'altre Daniel Johnson. Va fer unes declaracions molt estranyes, precisament allà, un dient que ara no sabia com podria pagar el seu Tesla, i l'altre ensenyant un llibre de la dona de Barack Obama, de la seva biografia, tot plegat molt estrany. Aquests cognoms, és que és molt complicat això, però Elon Musk ha fet un tuit aquesta matinada fent un joc de paraules amb els cognoms. Un es diu Raúl Ligma, l'altre es diu Daniel Johnson. Ligma Johnson, en anglès, és una expressió molt malsonant que prefereixo ni tan sols traduir. Twitter, que per cert deixarà de cotitzar a la borsa de Nova York el 8 de novembre, es convertirà en una empresa privada, que a diferència de les que cotitzen tenen menys obligacions i no cal que facilitin tant d'informació al regulador sobre els seus moviments econòmics. Avui canalitzarem precisament aquesta compra de Twitter durant la tertúlia amb l'expert digital del programa, com és en Genís Roca. Dèiem al principi, a l'entrada del programa, que és un dels plantejaments que s'ha de fer Elon Musk si vol ser part del problema de la solució en la propagació de les fake news i també dels missatges d'odi. Entre ells, el que expliquen coses com el que va passar el 6 de gener del 2021 amb la sala al Capitoli dels Estats Units, o, sense anar més lluny, el que va passar ahir a la casa de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, Nancy Pelosi. Va entrar-hi un assaltant armat amb un martell a crits d'on és la Nancy, una persona que després s'ha sabut que era un negacionista de les vacunes, que era un negacionista de la victòria electoral de Joe Biden. Va entrar sol, armat amb aquest martell, a la casa de la presidenta de la Cambra de Representants dels Estats Units, i no se la va trobar, va trobar-se el marit, i evidentment el va atacar. El marit, de 82 anys, s'ha hagut d'operar d'urgència del cervell després d'aquest assalt violent. Insistim, l'agressor, home de 42 anys, que va entrar per la porta del darrere cridant on és la Nancy, i que l'han identificat d'alguna manera. Bueno, la policia diu que l'atac és absolutament intencionat. Diuen que l'home difonia missatges en contra de les vacunes a través de les xarxes socials, que era seguidor i a favor de les tesis de Donald Trump, que li haurien robat les eleccions, i per tant creuen que l'atac podria tenir connotacions clarament polítiques. L'atac ha passat, a més, a 10 dies abans de les eleccions de meitat de mandat, les conegudes com a midterms. Anem precisament cap als Estats Units, cap a Washington. Vanessa Jaklich, bon dia.
Bon dia. Nancy Pelosi no es trobava a la residència familiar de Califòrnia en el moment de l'atac. Era aquí, a la capital del país, preparant la recta final de les eleccions legislatives del Congrés. De matinada, un assaltant va entrar a la casa del matrimoni i va atacar violentament el seu marit amb un martell. La seva vida no corre perill, però va haver de ser operat hores després de l'agressió per reparar una fractura del crani i lesions greus al braç i mà dreta. L'assaltant, David DePape, de 42 anys, detingut per la policia, havia preguntat per la presidenta de la Cambra de Representants, la segona en la successió a la presidència dels Estats Units. El president Joe Biden va condemnar la violència. No és la primera vegada que Pelosi esdevé blanc d'atacs. El seu domicili particular va ser vandalitzat dies abans de la sala al Capitoli. El 6 de gener de 2021, partidaris de Trump van entrar a la força al seu despatx i també la van amenaçar per haver sotmès el republicà a dos judicis polítics.
Un minut i mig, arribarem a 9:15 del matí. Gràcies des de Washington. I encara, ara que parlàvem de Twitter, un últim apunt en l'àmbit tecnològic. Atenció al ciberatac que han patit a les últimes hores unes empreses tan potents com Movistar i O2. Les companyies de telefonia han recomanat als seus clients que canviïn la contrasenya del Wi-Fi. Això sí, asseguren que no s'han filtrat dades i l'únic que poden fer els atacants és, per tant, fer servir la xarxa Wi-Fi de l'usuari. Maria Costa.
Segons va avançar el diari Expansió, Telefònica està enviant un correu electrònic als afectats explicant-los l'atac i recomanant que busquin una nova clau d'accés pel router. Això sí, a part de fer una crida a la calma perquè no s'han filtrat dades, també asseguren que l'única manera d'accedir a la xarxa és si els atacants estan físicament a prop de l'origen. Això, però, creuen que és molt complicat perquè els usuaris i les contrasenyes no estan vinculats al nom o a l'adreça dels clients.
Menys d'un minut i 8:45. I en plana política, el colabrot gira al voltant de tot l'enrenou descomunal que hi ha en la política espanyola arran de la no renovació del Consell General del Poder Judicial, que deixa el sistema judicial espanyol al límit del col·lapse. El govern espanyol i el PP s'estan culpant mútuament en les últimes hores per haver dinamitat l'únic acord que tenien des de l'inici de la legislatura, que és la renovació de la cúpula judicial, aquest dijous passat, quan semblava que, a més, l'acord estava absolutament tancat. Si voleu saber què pot passar a partir d'ara i com de greu és aquest no acord, com deixa ara mateix el sistema judicial espanyol, aquest bloqueig, les conseqüències que pot tenir, llegiu avui el que explica la Carlota Guindal a La Vanguardia. Qui es veurà més afectat, diu, és el Suprem, que li falta renovar un 20% dels llocs de jutges, un 20%. 2 de cada 10, sobretot després de l'última llei que es va aprovar al Congrés, precisament davant d'aquest bloqueig, perquè recordeu que mentre hi havia el bloqueig, doncs els jutges, amb l'equilibri de forces entre conservadors i progressistes que hi havia en aquell moment, anaven donant nous càrrecs, i va haver-hi aquesta llei per impedir que el Consell General del Poder Judicial, absolutament caducat, continuïn fent nomenaments a dit de magistrats mentre estigués en funcions. En concret, diu ara Guindal que les jubilacions i les defuncions de juristes estan fent que algunes de les sales de l'alt tribunal, com que no es poden substituir, ja tinguin problemes per constituir-se, per celebrar judicis, vistes i resoldre recursos. I l'altre gran focus del problema en un país com Espanya és el bloqueig, que ara mateix al Tribunal Constitucional s'han de renovar 4 magistrats, i això en fi, està provocant que algunes qüestions centrals que estan pendents de resoldre's al Tribunal Constitucional s'hagin enviat directament a la nevera. Per això, segons explica la periodista de La Vanguardia, el trencament de les negociacions ha provocat una gran indignació, sorpresa, estupor, malestar dins del Suprem i el Constitucional, que temen que, a més, no hi haurà renovació després de com ha quedat les relacions entre PP i PSOE fins al 2024, després que se celebrin les pròximes eleccions generals. Van caient jutges i no es poden substituir perquè hi ha, en fi, aquest bloqueig absolut. Per això, el president en funcions del Consell General del Poder Judicial, Rafael Mozo, Cadena SER, i també la jutgessa Victòria Rossell apuntaven públicament que no renovar la cúpula dels jutges és, fins i tot, inconstitucional.
Estoy molesto, estoy muy indigno, porque realmente vemos que esta situación pues perjudica a la justicia y realmente la Constitución hay que cumplirla.
De verdad que se están comportando de una manera muy irresponsable y sobre todo contraria a las leyes y a la propia Constitución. Es muy grave, es casi golpismo institucional.
Golpismo institucional, deien ahir precisament alguns dels jutges. Mentrestant, políticament, i pel que fa al trencament de la negociació en si, la Moncloa acusa Alberto Núñez Feijóo, el líder de l'oposició, el cap del Partit Popular, de deixar-se portar per l'ultradreta, i els populars, en comptes, retreuen a Pedro Sánchez que continuï negociant amb els independentistes la rebaixa del delicte de sedició, que és l'excusa que s'ha fet servir per trencar aquestes negociacions. En una entrevista ahir al Món a RAC1, el ministre Félix Bolaños, el ministre de la Presidència, deia que el líder del PP ha quedat desacreditat.
Es que le han doblado el pulso al señor Feijóo, es que esa derecha que ha trabajado desde el primer momento para que la negociación descarrilara, que ha trabajado desde el primer momento para que no se cumpla la Constitución, para que no se llegue a ningún acuerdo, esa derecha más extrema le ha doblado el pulso al señor Feijóo. Por eso le digo que el señor Feijóo ayer empezó su declive definitivo, porque ya no es un interlocutor válido, no es quien toma las decisiones en la derecha española.
Com diu el ministre Bolaños, la impressió de la Moncloa és que Feijóo i el PP van de capa caiguda. En canvi, el PP diuen que és culpa del president espanyol fer saltar pels aires l'acord. Anem cap a Madrid. Des d'allà, Arnau Mañé, bon dia.
Bon dia. El govern espanyol és molt crític amb la decisió del PP de trencar les negociacions pel poder judicial. En l'entrevista al Món, Bolaños advertia que Feijóo queda sense autoritat a partir d'ara.
Este Núñez Feijóo que estoy escuchando deja como moderado al señor Casado. Y ayer lo que pasó fue que el señor Feijóo inició su declive, porque está claro que no tiene crédito, ni tiene autonomía, ni tiene peso para poder imponer sus decisiones en el ámbito de la derecha.
Des del Partit Popular, però, assenyalen a Pedro Sánchez com la persona que els ha forçat a aixecar-se de la cadira. Feijóo creu que seria incoherent estendre la mà a un govern que, per darrere, pacta unes rebaixes penals pels independentistes.
No se puede pactar la renovación del órgano de gobierno de los jueces con quien pretende ahora, con esta reforma, dejar sin efecto las resoluciones de los jueces. Hace falta un reseteo institucional completo.
De fet, els dirigents del PP asseguren que en un futur acabaran pactant la renovació judicial i la reforma del Codi Penal. Això sí, adverteixen que haurà de ser amb un partit socialista renovat.
Ara la pregunta és què va passar dins del PP perquè es trenqués aquest acord. I els barons del PP diuen que no van haver-hi pressions internes per torçar la voluntat de Núñez Feijóo. Ho ha dit Juanma Moreno Bonilla, ha dit Isabel Díaz Ayuso, que no va haver-hi pressions internes. El comunicat de dijous del PP trencant les negociacions va sorprendre, és veritat, a molts, també el mateix Pedro Sánchez, perquè el líder popular havia comentat la situació amb molt poques persones. De fet, Feijóo va prendre la decisió després de parlar, Arnau, amb Isabel Díaz Ayuso.
Sí, mica en mica es van coneixent més detalls de com van ser aquelles hores clau del dijous on el PP va decidir que no continuaria negociant la renovació del poder judicial. Feijóo va parlar-ne amb alguns dels seus barons, com per exemple l'andalús Moreno Bonilla, però la clau va ser la intervenció d'Ayuso. La presidenta madrilenya va enviar-li alguns whatsapps demanant-li que trenqués les negociacions i advertint-lo que la Moncloa l'estava enganyant. De fet, en la trucada de dijous entre Sánchez i Feijóo, el gallec no avisa que la decisió ja està presa. És més, queden que ho parlaran amb calma el proper dimecres. Doncs bé, la sorpresa arriba quan el president aterra a Madrid, venia de Sud-àfrica, i veu el comunicat del PP fent-ho tot miques.
Gràcies, Arnau. Avui que en parla tota la premsa, aquesta crisi d'estat, que és la no renovació del Consell General del Poder Judicial i com deixa la plana política. Reconstrueixen els diaris que va passar dijous i que ha acabat amb aquest gir de guió de Núñez Feijóo partint peres amb el govern espanyol. El que crida més l'atenció són les opinions que es poden llegir de diaris més aviat propers a la dreta espanyola, que carreguen fins i tot contra Feijóo. És el cas de Lucía Méndez, una de les veus consagrades del diari El Mundo, que apunta que està decebuda amb el líder del PP, que esperava que complís amb la seva promesa, que era un home d'estat, i que prioritzés resoldre l'emergència institucional de renovar la cúpula judicial. I acaba dient, potser el PP no necessita un home d'estat, però Espanya sí. En aquesta línia també s'expressa l'editorial de l'ABC, que demana que aquesta guerra de relats fa necessari que els dos partits posin les cartes damunt la taula i ensenyin l'acord a què havien arribat per escrit a l'opinió pública. Reclamen llum i taquígrafs en lloc de retrets per saber de veritat qui juga amb cartes marcades i qui intenta cuinar com a veritat el que no ho és. Doncs bé, enmig d'aquesta estiria en rosa entre PP i PSOE, aquesta crisi institucional de la justícia espanyola, des de Junts per Catalunya exigeixen al govern espanyol que reformin d'una vegada per totes el delicte de sedició en lloc d'enredar-se en reduir les penes. Ho demana el secretari general de Junts, Jordi Turull, en una entrevista a Pirineus Televisió.
Home, els hauríem de fer un replantejament, com perquè encara estiguin regatejant amb el tema de si baixem dos anys o tres anys o la meitat la sedició o no sé què, sinó de reconèixer, de dir, escolti, nosaltres amb aquest tema no hem estat curosos.
Veurem com acaba aquesta reforma del delicte de sedició, però mentrestant el grup d'estudis de política criminal, que té més de 200 catedràtics, professors, jutges, magistrats i fiscals, va més enllà i ahir van presentar un document en el qual aposten per suprimir directament el delicte de sedició i fer una reforma integral del de rebel·lió. L'associació creu que els dos delictes recollits al Codi Penal del 1822, pràcticament no s'ha modificat des d'aquell any, són absolutament obsolets. I ara que parlàvem del delicte de sedició, avui fa exactament 5 anys que Carles Puigdemont va marxar cap a Bèlgica després de la DUI, de la declaració d'independència del 155. Va ser una sortida clandestina que coneixia molt poca gent i que no es va fer pública fins al cap de gairebé 48 hores.
El moviment de la Fiscalia ha agafat Carles Puigdemont a Bèlgica, ho confirma La Vanguardia, que no concreta, però...
Així ho explicàvem a RAC1 el dia 30 d'octubre, al migdia, després que al matí l'equip de l'expresident intentés donar una imatge de normalitat penjant a les xarxes una imatge del Palau de la Generalitat.
Ha sorprès a tothom veure ara una foto que Carles Puigdemont acaba de penjar fa uns moments a l'Instagram, en què està presa des de dins, es veu al cel...
Tothom esperava l'arribada de Carles Puigdemont al Palau de la Generalitat, va penjar aquesta foto d'Instagram com si estigués a l'interior i no hi era. Puigdemont no va reaparèixer en públic fins l'endemà de saltar la notícia, per tant, el 31 d'octubre, en aquella roda de premsa absolutament icònica, plena a vessar el Press Club de Brussel·les amb alguns dels seus consellers destituïts també per la suspensió de l'autogovern.
I'm not here in order to demand asylum political asylum.
Hi eren Toni Comín, Meritxell Serret, Meritxell Borràs, també hi era Joaquim Forn, Dolors Bassa i Clara Ponsatí, alguns d'ells que van conèixer la decisió de Puigdemont de marxar el mateix 29 d'octubre fa 5 anys, quan esperaven ordres concentrats en una masia de Vilaür, a l'Alt Empordà. El missatge, però, no hauria arribat al vicepresident Junqueras i d'altres consellers com Josep Rull, que el dilluns van anar a treballar, recordareu, com si no hagués passat res. 5 anys després, el cert és que el camí cap a l'anomenat exili ha estat objecte de molts relats i encara la volten algunes incògnites. 8:38. Mentrestant, ara que parlem de Catalunya, Pere Aragonès engega la setmana que ve en principi una roda de contactes amb Junts, amb el PSC i els Comuns i la CUP per també desbloquejar els pressupostos. Així li va explicar a Salvador Illa la reunió que van tenir ahir a la tarda a Palau. El cap de l'oposició i primer secretari socialista li va oferir una negociació de pressupostos més clàssica. Sílvia Solanes.
La trobada va ser a 4:45 de la tarda i es va allargar una hora i mitja, segons expliquen les parts. La trobada va ser cordial. Salvador Illa va tornar a estendre-li la mà per negociar els pressupostos i que puguin entrar en vigor l'1 de gener. I va parlar d'iniciar una negociació clàssica, amb aquests termes. No ha transcendit fins a quin punt Aragonès li va agafar un all one, però sí que el president de la Generalitat té en compte el PSC de cara a la ronda de contactes per negociar pressupostos i que engegarà la setmana que ve. Es reunirà amb Junts, Copaires, Comuns i Socialistes. Són els mateixos amb qui s'ha vist després que fa 3 setmanes es trenqués el govern. De fet, el PSC lamentava que Aragonès esperés justament 3 setmanes a convocar-los. Més enllà dels pressupostos, el president de la Generalitat i el cap de l'oposició van coincidir que els preocupa l'augment de preus derivats de la guerra a Ucraïna. Per part del govern van traslladar a Illa els problemes de Rodalies i el cotxe elèctric i la falta de compromís de l'Estat.
Això mentre Pere Aragonès continua pescant exmilitants d'altres formacions pel seu govern en solitari. Ahir es va saber que l'excopaire Mireia Boia serà directora general de Qualitat Ambiental del Govern i Canvi Climàtic al Departament d'Acció Climàtica. 5:03:15. I un parell de punts més en plana política. Per una banda, abans que hem parlat del conflicte entre PSOE i PP per la renovació del Consell General del Poder Judicial, no està sent fàcil tampoc la relació entre els socis de govern espanyol, en aquest cas amb la llei trans darrere fons. Els socialistes han plantejat una quinzena d'esmenes a aquesta llei que han de registrar dilluns i que xoquen frontalment amb la posició dels seus socis de Podem, sobretot pel que fa al canvi de sexe dels menors de 16 anys.
Des del PSOE volen que tots els menors hagin de presentar una autorització judicial si volen canviar de sexe el registre civil. En canvi, Unides Podem creu que amb el permís dels pares n'hi hauria d'haver prou. Segons el text original, només necessitaria l'autorització judicial als joves de 12 a 14 anys. Una altra esmena que han presentat els socialistes i Avançat al País és suprimir el concepte de violència intragènere perquè no es pugui equiparar a la violència masclista. Proposen que la violència que es produeixi dins de les relacions de persones d'un mateix sexe estigui inclosa en l'àmbit de la violència domèstica.
I un darrer punt, en plana política també hi ha conflicte i guerra fins i tot oberta dins de Vox, i especialment a Vox Catalunya. El diputat al Parlament Antonio Gallego ha decidit estripar el carnet del partit de Vox i a partir d'ara serà el grup mixt del Parlament de Catalunya. Per tant, Vox es queda amb 10 diputats, no 11. Gallego és el primer polític de la formació d'ultradreta que abandona Vox des que té representació parlamentària a casa nostra. El moviment arriba un mes després que se l'apartés com a portaveu adjunt al Parlament. Antonio Gallego també que segueix el camí, per tant, de Macarena Olona, l'exportaveu i secretari general de Vox al Congrés i també candidata a les eleccions andaluses d'aquest any, i per això la portaveu a l'Assemblea de Madrid, Rocío Monasterio, avui fa una mica d'autocrítica al diari El Mundo. Rocío Monasterio, que diu que no reflexionar sobre la sortida, entre altres, d'Olona, seria un error. Això sí, nega que Vox sigui un partit personalista ni un negoci per Abascal. 4:03:09. I un apunt per qui vagi despistat. Recordeu que aquesta matinada deixem enrere l'horari d'estiu. Quan el rellotge marqui les 3, l'haurem d'endarrerir fins les 2. Això significa a la pràctica que, sobretot els que ens llevem d'hora al cap de setmana, dormirem una hora més. És el segon canvi d'hora de l'any, que també es fa a tots els països de la Unió Europea, amb l'objectiu d'anar en sintonia amb les hores de llum natural. El canvi cap a l'horari d'hivern comporta que hi hagi menys hores de llum, perquè es farà de dia més aviat i també es farà fosc abans. De fet, la posta de sol, ja veureu a partir de demà, que s'avança fins una mica abans de les 6 de la tarda. Els experts continuen amb el debat. O sigui, continuen amb la matraca, que això s'acabarà. Que l'últim cap de canvi d'hora cap a l'hivern serà la tardor del 2024. Això sí, els estats membres de la Unió Europea entomen el debat, a veure si ara ho fan, perquè es van comprometre ja l'any 2019 que ho farien, però per la pandèmia i més endavant la crisi d'Ucraïna van dir que, en fi, van deixar de ser una prioritat aquesta unificació de l'horari.
Ara un grup d'experts ha dissenyat un pla per eliminar l'horari d'estiu i establir zones horàries naturals permanentment a Europa. Ho plantegen en dues fases. En una primera, tots els països de la Unió Europea no haurien de canviar l'hora al març, i en una segona fase, països com, per exemple, Espanya, encara haurien d'endarrerir el rellotge a la tardor. Això amb l'objectiu d'adaptar les zones geogràfiques a l'hora recomanada, una realitat que probablement no arribaria fins al 2024, ho ha explicat a RAC1 una de les expertes del pla, Ariana Güell.
Si tenim èxit, no?, i aconseguim posar aquest tema sobre la taula durant el 2023 i s'aprova, aleshores aquí dependria del període de transició que ells establissin. Des del nostre punt de vista és un canvi senzill i que, per tant, si l'acordessin el 2023, el podríem dur a terme el 2024.
Segons Güell, és molt difícil arribar a un acord perquè la decisió ha d'estar consensuada amb tots els estats membres.
Ens acostem a 8:45 del matí, un parell de punts en plana internacional. D'una banda, Moscou ha anunciat ja el final de la mobilització de reservistes dels 300.000 que Putin va ordenar fa un mes. Ho deia ahir el ministre de Defensa rus, Sergei Shoigu, que, tot i això, deixava la porta oberta que s'apuntessin més soldats voluntaris.
La tasca de mobilitzar 300.000 reservistes s'ha completat. Tot i que tots aquells que vulguin entrar a l'exèrcit ho poden fer, no hi ha previsió de prendre més mesures.
Diu el Kremlin que dels reservistes reclutats hi ha més de 80.000 que estan combatent ja a Ucraïna. Mentrestant, allà continuen rebent el suport d'Occident. Ahir els Estats Units van anunciar més ajuda militar, un paquet valorat en 276 milions d'euros, un dels més importants que s'ha enviat fins ara. I, per altra banda, la Unió Europea que va preparar ja el seu 8è paquet, en aquest cas de sancions contra Rússia. Ahir el rei Felip VI que va defensar les polítiques dels 27 i va demanar continuar apostant pel projecte europeu. I encara en plana internacional, recordeu que aquest cap de setmana hi ha eleccions al Brasil i els dos candidats a la presidència, Jair Bolsonaro i Lula da Silva, han protagonitzat aquesta matinada el segon i darrer debat abans de les eleccions d'aquest diumenge, on han intentat mirar de desacreditar el seu rival i captar el vot dels indecisos. Anem cap al Brasil, corresponsal de RAC1, Pau Ramírez, bon dia.
Bon dia. Com es preveia, el debat ha estat molt tens i ple d'atacs entre els dos candidats. Per darrere, en tots els sondejos, Bolsonaro ha estat el més incisiu en els atacs, molts cops amb dades falses, com quan ha parlat de la desforestació de l'Amazònia, contra un Lula que l'ha acusat d'haver fet augmentar la pobresa i d'haver aïllat el Brasil internacionalment.
Has aïllat Brasil. Brasil avui està més aïllat que Cuba. I els cubans tenen relacions amb gairebé tot Amèrica del Sud. Tu no tens relacions amb ningú. Ningú et vol rebre i ningú ve aquí.
Per la seva part, Bolsonaro ha tornat a defensar la gestió que ha fet de la pandèmia, tot i que Brasil és el segon país del món amb més morts per la Covid-19.
El Brasil ha estat un referent en l'aplicació de vacunes al món. Vam comprar 500 milions de dosis, i si tu te'n vas posar, ho has d'agrair al president, d'acord?
Tots els sondejos donen a Lula com a guanyador el diumenge, tot i que amb un petit marge sobre Bolsonaro, que ja va donar la sorpresa la primera volta amb un resultat molt millor del que li auguraven totes les enquestes.
8:45 del matí, ara un apunt en plana judicial. El canvi de criteri de la Fiscalia ha deixat a Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, els Neymar i el Barça molt a prop de l'absolució en el cas Neymar Dis. El fiscal, que normalment en fins al pal de paller de les acusacions, va anunciar ahir un gir de 180 graus en una causa que s'allarga des de fa molts anys i va decidir retirar tots els càrrecs. Així reconeixia el fiscal Luis García que la causa de Neymar Dis s'ha esfondrat.
En este caso no se ha construido a base de pruebas ni siquiera indiciarias. Se ha construido a base de presunciones. No caben expresiones como, hombre, ¿por qué va a ser si no? Vaya chanchullo. Si se afirma eso, hay que demostrarlo. I aquí, insisto, no se ha demostrado.
Han estat molts anys d'una batalla judicial entre la companyia, el Barça, Sandro Rossell, Josep Maria Bartomeu, i per tant, d'aquesta manera, l'empresa brasilera Dis ara es queda sola com a demandant i com a presumpta perjudicada. I com ja han sumat la victòria, les defenses han passat a l'atac. Benet Iñigo.
Dis, que tenia el 40% dels drets de Neymar, manté que el Barça i el Santos van firmar contractes simulats per amagar el cost real del fitxatge del brasiler. Però el judici ha estat un acarament entre el que creien ells i el que asseguren els acusats, i per això la Fiscalia, que inicialment tenia la mateixa tesi, ha llançat la tovallola. No pot demostrar cap mala intenció. Tot i això, va deixar anar alguns retrets als acusats.
Más de uno, más de dos y más de tres acusados han pisoteado, pero incluso con alegría, al menos dos códigos, además de reglamentos FIFA y de cuantos organismos de fútbol se les han puesto por delante. Pero desde luego no el código penal. O al menos no se ha demostrado. No digo que no se hiciera.
I també va carregar contra Dis per equivocar-se d'estratègia, que paradoxalment era la seva fins tot just ahir. Les defenses ja esperaven alguna rectificació al fiscal, però no tan absoluta. I veient el panorama, ja han anunciat que demanaran a Dis les costes del judici per sustentar una acusació amb mala fe. I estem parlant de desenes de milers d'euros. Dilluns es repartiran les últimes castanyes en aquest judici.
La bomba, gràcies, Benet, que va esclatar just després de les declaracions de Rossell i de Bartomeu, a Sandro Rossell, que defensava que els contractes s'havien fet bé des de l'inici.
Es como cuando tú te compras un piso y haces unas arras, ¿no? Pagar para tener un derecho,
prioritario y futuro de lo que tú estás queriendo adquirir. No me gusta hablar en estos términos porque estamos hablando de personas y parece que estás hablando como si hablaras de un coche o de una casa. No, pero viene a ser algo similar a lo que podríamos entender pues como unas arras.
Y Bartomeu es va a limitar a tirar pilotas fuera.
No solo esta, cualquier contratación le dan ejecutivos, ya sea de jugadores, ya sea de patrocinadores, ya sea de cualquier negociación, siempre los ejecutivos del club pues las llevaban. Y bueno, pues cuando acaban las negociaciones se redactan los contratos y ese protocolo exigía la firma del presidente y del directivo responsable de esa área.
Ara passen 4 minuts de 3 quarts de 9. De seguida anem amb Amplara Cultural, però abans un apunt en l'àmbit de la salut. Avui que és el dia, els casos d'ictus augmentaran un 34% en 10 anys, un 34%. Ho diu un estudi europeu que alerta que hem de canviar els hàbits amb urgència per reduir-ne aquest percentatge. També cal més pedagogia per reconèixer els símptomes i saber actuar davant d'un cas d'ictus, perquè la rapidesa en aquests casos és absolutament clau per reduir els impactes sobre el cervell. És el missatge que en el Dia Mundial de l'Ictus ha llançat la Fundació Ictus de Catalunya. És que cada any a l'estat espanyol 110.000 persones tenen aquesta afectació. Bàrbara Padilla.
L'entitat reconeix que molta gent no sap què fer quan es troba amb una persona que està patint un ictus. De fet, segons la Societat Espanyola de Neurologia, només la meitat de la població reconeix els símptomes. El neuròleg Miquel de Llofré, membre de la Fundació Ictus a Catalunya, explica recu el procediment.
És molt important la rapidesa. Quan tu tens un ictus, no tens capacitat de demanar ajuda. El teu entorn és fonamental perquè puguis recuperar família, el teu entorn, veïns, vianants de carrer, han de conèixer què s'ha de fer. I veurem que torça la boca, una banda del cos no la pot bellugar i que la parla és inconexa o no entén el que li dius. Quan això passa, truca al 112.
Gràcies a la recerca mèdica, les seqüeles que deixa un ictus es poden reduir en fàrmacs, rehabilitació i logopèdia. El millor, però, és no arribar a tenir-ne i per això és important controlar la tensió, menjar bé, no fumar, fer esport i reduir l'estrès. Amb això es poden prevenir el 90% dels casos.
10 minuts i a les 9 del matí, també passarem de seguida per l'àmbit esportiu, però abans, avui comença a París el concurs per escollir el que serà el millor xocolater del món, és el World Chocolate Masters, en el que competeix, per cert, un català, Lluc Crusellas, 27 anys, de la pastisseria La Carme, de Vic. Els concursats hauran de fer unes postres, un bombó i dues escultures de xocolata. Crusellas en parlava ahir al Versió RAC1 i deia com s'ho ha fet per traslladar una part de la seva escultura cap a París.
Bueno, és una mica una bogeria, perquè volíem pujar en marge per arribar aquí i que tot estigués bé. Vam llogar un camió, els dos ministres ens han deixat dues autocaravanes perquè si havíem de parar a mig camí poguéssim parar. Bueno, ha fet guai perquè hem pujat 5 persones i ha fet un camí també molt xulo, ha arribat tot bé, era tot perfecte, ho tenim tot ja descarregat. Anar un camió refrigerat i temperatura sempre controlada.
Molta sort al Lluc Crusellas en aquesta competició mundial d'escollir el millor xocolater, que diu que porta mesos preparant-se per aquesta competició. Per cert, parlant de gastronomia, i ara que és cap de setmana, crec que es cau perfectament, els que els agradin fer això del que es diu esmorzars de forquilla, heu de saber que hi ha una pàgina web, està petant ara mateix, és esmorzarsdeforquilla.cat, és un mapa amb 650 restaurants engegat pel cap de Societat de la Vanguardia, Albert Molins, que en els darrers dies ha estat sent una autèntica allau les visites que té, centenars de milers de visites. Ahir al vespre va superar, de fet, el 500.000. Molins explicava ahir a RAC1 la sorpresa d'aquest èxit.
Ha sigut una cosa així espectacular, inesperat, que no sé què ha passat, que la gent ha embogit. Ja hi ha quasi més de 600 llocs al mapa. El compte de Twitter tenia 1.900 seguidors, ara en té més de 4.000. Vull dir, és bestial, és bestial, és bestial. Però ha sigut una cosa absolutament inesperada. Vull dir, mai de la vida em vaig imaginar que hi hagués tanta afició, que es mantingués tanta afició a l'esmorzar de forquilla.
És molt interessant el que diu l'Albert Molins, perquè diu que el periodista va voler fer aquest mapa d'esmorzars de forquilla quan va veure que estava tot ple de recomanacions de locals per fer brunch i coses d'aquestes. I va dir, home, esmorzars de forquilla s'estan desapareixent i els hem de reivindicar. En qualsevol cas, per cert, per acompanyar un esmorzar d'aquests de forquilla, hi ha persones, moltes, que escollen un bon vi. Doncs bé, ara poden triar el millor de l'any, segons la guia de vins de Catalunya. És el Turó d'en Mota 2008, un escumós de la família de Viticultura cultors Recaredo de Sant Sadurní d'Anoia. I atenció al sector del llibre, que se li ha complicat les coses en aquest inici de la temporada perquè hi ha una crisi important en la distribució de llibres i que està generant un gran malestar al sector editorial. La fusió a l'agost de dues distribuïdores, Ágora i Les Punxes, dos referents a tot Espanya, ha provocat problemes i retards que encara duren en l'enviament d'exemplars a les llibreries que no compten ja no només amb les novetats editorials, sinó que també afecta el fons de catàleg. És una situació que fa mesos que s'està allargant i que amenaça, Maria Cusó, amb el tancament, fins i tot, d'algunes editorials.
El que prometia ser una aliança que agilitzaria la distribució de llibres ha acabat sent un mal de cap per editorials, llibreries i autors. El curs va començar i les novetats editorials no arribaven a les llibreries. El 20 de setembre, Entre Dos Logístics, que és la marca en la que s'han fusionat Ágora i Les Punxes, emetia un comunicat reconeixent que tenien problemes, però asseguraven que estaven a punt de resoldre-ho. La realitat, però, és que encara ara continua el desgavell i el sector posa el crit al cel. El president del Gremi de Llibreters, Eric Del Arco, explicava a la CN que la principal afectació ara mateix és els llibres de fons editorial.
Fons i les novetats, que en dues setmanes ja són fons. Perquè, clar, quan has venut el que has venut de novetats, quan tornes a demanar, potser tardia, potser no.
La manca d'exemplars afecta segells grans i petits, però per les petites editorials és una qüestió de vida o mort. En parlava també a l'escena Marc González de Bambolica Books.
Aquesta campanya de Nadal també la perdrem, igual que hem perdut ja la campanya escolar. I, evidentment, en projectes tan petits com el que és el cas de Bambolica, perdre dues campanyes d'aquesta magnitud doncs pot comprometre realment la viabilitat del projecte.
Des de l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana s'estan plantejant demanar indemnitzacions.
6 minuts i les 9... I en plana musical, la notícia del dia és la mort als 87 anys de l'última gran llegenda del rock and roll. You shake my nerves and you rattle my brain. Be much love as a man insane. You broke my wind, what a thrill. Jerry Lee Lewis va morir ahir a l'edat de 87 anys, el mític pianista, un geni, el The Killer, com el li deien pel seu caràcter temperamental. Va ser un gran pioner del gènere al costat d'Elvis, de Chuck Berry, de Little Richard, amb una gran nòmina d'admiradors des de Mick Jagger fins a Eric Clapton. Va néixer l'any 35 a Louisiana. Als 21 va saltar la fama després de gravar una sessió improvisada al costat d'Elvis, de Carl Perkins i de Johnny Cash, i un any després va consolidar-se, en tenia 22 només, com a artista amb aquest tema. I a partir d'aquest moment la vida de Jerry Lee Lewis va estar absolutament envoltada de llums i ombres. Va casar-se 7 cops, una d'elles amb la seva cosina segona de només 13 anys, quan ell en tenia 22. Va tenir 6 fills al llarg de la seva vida, i tot i això el seu pitjor moment va ser a finals dels 70 i 80, que va perdre un fill, va morir el seu pare, i la seva família va veure's involucrada en un seguit de polèmiques. De fet, va arribar a estar hospitalitzat durant un llarg període per una úlcera. Durant aquella època no va parar de compondre, va acabar refent la seva vida i fins i tot va tornar a encapçalar les llistes musicals el 2006 amb el disc Last Man Standing, en què va col·laborar amb B.B. King, amb Jimmy Page o amb Bruce Springsteen. I dos anys després fins i tot va donar-li el seu quart i últim Grammy, en aquest cas a la trajectòria, premi que es va sumar a la presència en salons de la fama de rock and roll, country, rockabilly. Finalment, el mite musical Jerry Lee Lewis va morir ahir per causes naturals, 87 anys. Aquesta nit, que per cert, ara que parlem de música, els que els agradi això d'Eurovisió i el Benidorm Fest, els 18 concursants es donen a conèixer aquesta nit en una gala especial a la televisió espanyola, entre ells Albert Sort, del Món RQ, amb el seu Sutherland. Només vull amor. Però també la resta d'artistes catalans que aspiren a anar a Eurovisió, Sharon, una veterana drag queen de l'escena de Barcelona, la compositora i pianista Vico, i l'Alfred García, que ja va representar Televisió Espanyola l'any 2018. Això serà aquesta nit a Televisió Espanyola. Mentrestant, obrim l'agenda de concerts del dia amb Lil Dami, que avui tanca gira de supermercat a Barcelona. M'he enamorat al supermercat. Una de les grans cançons de l'estiu, avui el músic de Terrassa que s'acomiada a la Sala Apolo, amb músics acompanyant com l'Albert Pla, com el Guillem Milky Way o Mi Amargo, a més del grup de Vanera Sarjau. I qui avui també acaba gira és Muchachito Bombo Inferno. En aquest cas, a la Sala Resmatàs, al Festival del Mil·lenni. I a l'Auditori, avui també última oportunitat de l'any per veure Marina Herlop. La compositora catalana, un dels noms més innovadors internacionals de l'escena independent, avui dins la programació del cicle Sit Back, serà a l'Auditori, fa l'últim concert de l'any a casa, abans de marxar a fer gira per Europa. Els que també estan de gira per presentar disc són Mishima. Avui fas el primer pas. Avui passant pel Teatre Bartrina de Reus, dins el festival Accents. I un altre veterà, Quimi Portet, avui actua a Lleida. En aquest cas, el Cafè del Teatre de Lleida. A Girona, recordeu que estem en època de fires, ja han arrencat les fires de Sant Narcís. Avui el punk rock que protagonitza el primer dia de concerts. Amb Noia, que escoltem de fons, serà la cap de cartell al costat de Sonic Beast i Milen Rama. I del nord cap al sud, a l'Hospitalet de l'Infant, avui s'hi fan el Twin Palm. Un festival que arrenca al migdia amb Chaqueta de Chandal. Seran 12 hores de concerts en què també hi haurà Marta Knight i Joana Serrat. I abans d'acabar, passem pel Liceu, on avui arriba la gran Cecília Bartoli. Fa pràcticament 30 anys que la mezzosoprano italiana no trepitjava el Coliseu de la Rambla i va debutar l'any 1990 i va tornar unes temporades després per fer un recital, però ja no havia actuat més i serà avui, aquesta nit, al Liceu.
L'ingrés mínim vital és més que una subvenció. És un impuls. És tornar a tenir oportunitats. Perquè quan algú es queda enrere en aquest país, estendre la mà és el mínim. Informa't en el 920-2222. Ingrés mínim vital és el mínim. Campanya finançada per la Unió Europea Next Generation. Pla de recuperació. Govern d'Espanya.
Ara a Carrefour i Carrefour Pones, de les compres superiors a 50 euros en joguines i bicicletes, te'n retornem un 40% fins al 2 de novembre. Descompte en cupó bescanviable a Carrefour. Aquí poder triar és poder estalviar.
Gaudim junts del teatre?
Ara, si vas al Teatre Barcelona, queda't a dormir la mateixa nit en un hotel de la ciutat i gaudeix d'un 15% de descompte. Fes una reserva directa a l'hotel i presenta l'entrada quan facis el check-in.
Més informació a mescahotels.cat. Organitza el Gremi d'Hotels de Barcelona. Col·labora l'Ajuntament de Barcelona.
Avantatge no acumulable a altres promocions de l'hotel.
Què farem avui?
Anirem a l'Àfrica a veure zebres. Ens disfressarem de robots. Farem piruletes de xocolata. I abans d'anar a dormir, visitarem el castell de la Rita Pinyada. Què et sembla?
Que bé! Arriba el Tatano!
Entra a cavallfort.cat i subscriu el teu fill a la revista El Tatano. L'aventura de llegir comença amb El Tatano, el cavall fort dels petits.
Et deixem amb aquests segons de sons de la naturalesa perquè puguis desconnectar. Sent la remor.